más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En 10 minuts arribem a 1:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Darrere, des de COPE Catalunya i Andorra, avui en directe des del Venue, des de la tercera edició del Barcelona New Economy Week, que va obrir les portes el dia 3, que tancarà demà dia 6, i que va començar com una aposta valenta, una aposta, no diré que cegues, perquè tot apuntava en el planeta que l'evolució de la indústria anava cap a 4.0, la famosa ja indústria 4.0, quan parlem de sostenibilitat, quan parlem d'eco, d'ecologia, quan parlem de robòtica, quan parlem d'interconnexions. Tot això és la indústria 4.0. El Big Data... En parlarem, de tot això, de totes les empreses que estan. Bé, de fet, una de les qüestions capdals, i ara és un d'aquells moments en el qual fa fins i tot pena que només sigui ràdio, perquè és difícil descriure l'edifici en el que estem. És un edifici que acaba... El Consorci de la Zona Franca ha invertit 30 milions d'euros per posar-lo en marxa, però és un edifici d'aquells que val la pena i pensat exclusivament en la indústria 4.0. Un edifici que encara està mig ocupat, que hi ha una seixantena d'empreses poden tenir entrada en aquest edifici per treballar, empreses de robòtica, empreses de Big Data, com estava dient, empreses d'informàtica, i que encara queda un 50% de l'edifici. Ara, és un d'aquells edificis oberts, espaiosos, amb sentit de comoditat. És un edifici fantàstic, des del que estem. Aquest edifici és on està el Barcelona New Economy Week, aquesta tercera edició. Parlarem amb moltes personalitats, tant empreses que estan aquí treballant com, per exemple, amb el Pere Navarro i la Blanca Soriguer, el Pere Navarro, delegat especial de l'Estat a la Zona Franca de Barcelona i president del BNIU, i la Blanca Soriguer, que és directora general del Consorci de la Zona Franca i del BNIU. Seran les dues primeres xerrades que tindrem i anirem per aquí precisament, no? Per tot això. És força interessant, sobretot, parlar de futur. I és el que farem avui, parlar de futur amb els peus en el present. Però abans anem a veure com tenim el temps, el trànsit, l'actualitat, amb el Carlos Lozada. Carlos, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia. El present passa per la situació del temps a Catalunya, doncs, que és d'un dimecres sense canvis molt important respecte al dimarts d'ahir. És un temps estable, sol, núvols baixos, màximes una mica més curtes que ahir. Avui no passarem dels 28 graus en els punts més càlids de Catalunya, però encara continua aquest estiuet de Sant Miguel. 22 graus ara mateix a Girona, Barcelona i Tarragona, 21 a Lleida i 16 a Andorra la Vella.
Molt bé, anem a veure com... No acaba mai aquest estiuet de Sant Miquel. Sant Miquel s'està allargant força, eh?
Sí.
Bé, com teniu transport públic i xarxa viària aquestes hores, Carles?
Transport públic sense cap incidència. Xarxa viària, tenim un camió bolcat a la C-17 a Centelles. Hi ha un carril tallat en direcció cap a Barcelona. Hi ha cua intermitent a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, i a la Ronda de Dalt, direcció Llobregat, també cua intermitent a l'altura de Meridiana, degut a un vehicle que està variat.
Molt bé, què en destacarem de l'actualitat?
Doncs mira, explicarem avui, molta atenció als conductors, perquè hi ha dues càmeres que funcionen amb el sistema d'intel·ligència artificial i que estan instal·lades en dos punts de les carreteres catalanes. Un és a la C-58 i l'altre a la B-23. I han començat a funcionar aquestes dues càmeres. És un nou dispositiu que ha posat en marxa el Servei Català del Trànsit i que persegueix comportaments inadequats al volant, com per exemple parlar amb el telèfon mòbil o no dur el cinturó de seguretat. Hores d'ara, segons explica el Servei Català del Trànsit, ja ha interposat una seixantena de multes amb aquesta eina a les dues vies durant el passat mes de setembre. I és que després d'uns mesos de prova, aquests dos dispositius ja funcionen i les notificacions han sortit ja de les gairebé 200.000 fotografies en què han analitzat aquestes dues càmeres. Unes fotografies que després són supervisades per un tècnic que les analitza i veu si realment hi ha una infracció i després te la comunica, sancions que poden ser entre els 300 i els 500 euros, eh? Atenció, doncs, conductors d'aquestes dues vies, C-58 i la B-23, eh?
Bàsicament, això s'arregla portant el cinturó i no parlant pel mòbil mentre condueixes.
Sí,
vull dir,
sí,
és l'única cosa. Que encara, em sembla mentida que encara estem parlant d'això, eh? Quan era petit, Carlos, i segurament tu també, quan eres petit, ja es parlava de... Escolteu-me, s'ha de portar el cinturó cordat al cotxe.
Sí, telèfon mòbil poder no encara, però el cinturó sí, eh?
No, no, jo però... recordo que quan darrere dels seients no hi havia encara cinturós de seguretat, sí, també, que després també es van posar, sí, 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 ja, parlo de fa molts anys.
Home, encara hi ha molta gent despistada, no amb el cinturó, que jo crec que ja està generalitzat, que se l'ha de posar tothom, i això crec que ho fa el 98%, 99%, però amb el tema del telèfon mòbil encara hi ha moltes incidències.
Molt de vici, molt de vici.
Sí, allò que dius, mira, no em veu ningú, sí, sí, escolta, si passes per aquestes dues carreteres, em pot enxampar una d'aquestes càmeres d'intel·ligència artificial, ja, eh?
Doncs, Carlos, moltes gràcies. A la una més, gràcies.
Bon programa, adéu.
És curiós perquè segurament l'utilitzar el telèfon mòbil als cotxes té un punt també de psicològic, d'allò que estàs enganxat al mòbil, tens una trucada a un WhatsApp i tens la sensació que has de respondre en aquell moment, no? Anem a veure com tenim els esports. Avui tenim l'Albert Díez. Albert, com estàs?
Pensava que t'havies oblidat del meu nom i del meu cognom, benvolgut
Cruz. No, en un moment he tingut el dubte
bon
de si estava José Luis Gil, però no, sé no. Que m'has dit, no, avui estic jo amb tu, perquè
et
recordaré que el Barça ha perdut.
Sí, jo ho tinc bastant clar, crec que la gent també, però bàsicament el que té clar l'afició del Barça és que, tot i dependre de si mateix, ha de guanyar el Camp Nou. Per exemple, l'Inter de Milà, que visitarà el Camp Nou dimecres de la setmana vinent. Per cert, un parèntesi, hi ha alguns estudis que parlen de quantes vegades mirem el mòbil, és a dir, li donem el botó de desbloquejar per mirar el mòbil simplement per mirar l'hora, si tenim algun missatge al llarg de tota la jornada.
Que poc interessa en tenir els esports avui perquè em parlis de l'estudi
no,
del mòbil que acabo de deixar anar com perquè... un comentari complementari
no,
a la informació.
Exacte, li volia dir a l'inici, però vostè ja ha recordat la
sí,
derrota,
sí.
Dolorosa derrota del Barça per la mínima ahir a Itàlia. La veritat és que no va jugar bé el Barça. Podem parlar de la polèmica final amb un penal. Primer el penal, si és que és, que a mi em sembla que és penal, s'ha de marcar. És que estem donant per fet que un penal ja vol dir gol. I l'altre dia el Madrid també va poder guanyar i va fallar un penal Karim Benzema. Però vaja, que serà el gran argument de la jornada. També explicarem coses de Griezmann, Atlètic de Madrid-Barça i Griezmann, que sembla poden haver arribat a una entesa. Sap vostè que estava cedit, el Barça deia que no, que ja pertanyia a l'Atlètic sí. de Madrid, l'Atlètic de Madrid deia que no, li retallava el minutatge per clàusules al contracte. D'això també en parlarem i ja la segona part del programa repassarem com està l'Espanyol, com està el Girona en aquest equador de la setmana pensant en la jornada de Lliga, la número 8 que tenim el cap de setmana vinent i bàsicament també àmbit poliesportiu, hi ha lesió al Barça de bàsquet i ve el Baxi Manresa d'estrenar-se a la Champions, que és la tercera competició europea en importància.
Albert, moltíssimes gràcies, a la una més.
Què diu el mòbil, senyor Cruz?
No, mira, el tinc posat amb el rellotge, per quadrar després.
Quadri.
Per quadrar, cuida't.
Cuida't, fins ara.
Després, eh? Bé, doncs, de seguida, recordo, estem aquí al Beniu, a la tercera edició del Beniu, tancarà la dia 6 d'octubre. De seguida parlarem amb el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i president del Beniu, el Pere Navarro, per parlar d'aquesta tercera edició, de com vam començar fa 3 anys i com estem aquí en aquest nou i flamant edifici a la Zona Franca. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317. oloresmetal.com.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Nos estamos fijando en nuestra formación profesional, que tiene cada vez más tirón, más oferta de estudios y más salidas profesionales.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Ya es mayor la tasa de empleo entre estudiantes de FP que entre universitarios.
Sí, así es. La FP tiene una tasa media de empleo del 42,2 frente a los grados universitarios. Que se quedan...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Área Jurídica Global. Abogados de confianza. Más de 190 abogados a tu disposición. Refinanciación de deudas con bancos. Reclamación de abusos bancarios. Expertos en temas fiscales y societarios. Divorcios, herencias y cancelación de deudas. Encuentra soluciones en el 900 90 17 16.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Carlos Alcaraz, que hoy ha estado en todas las conversaciones de este país. ¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Es sencillo. Muy bien, muy bien. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Herrera a Cope.
Cope Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura.
Herrera des de Cope Catalunya i Andorra, avui en directe des del Beniu. La tercera edició del Barcelona New Economy Week, que tancarà demà, va obrir portes el dia 3, tanca demà des d'un edifici que abans he intentat descriure l'edifici, però entenc que és ràdio i jo no sóc un d'aquells genis radiofonistes que fan aquelles descripcions quan no hi havia tele, però és un edifici magnífic, adequat i que precisament hem d'estar tots orgullosos d'aquest, i sobretot, i una persona especialment orgullosa pel que parlarem ara i segurament pel que he parlat abans de l'edifici, i és el senyor Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca i president del Beniu. Com estàs, Pere? Benvingut.
Molt bé, només dir-li que... o dir-te, no sé com ho
farem. Home, si em tuteges, t'ho agraeixo doncs, perquè em fa sentir jove.
Sí, val, a mi em passa el mateix, també. Jo sempre porto el cinturó de seguretat i mai faig servir el mòbil mentre...
Ben fet.
No només perquè em digui Pere Navarro, també.
Això també, que, té un punt,
cert,
eh?
El vam tenir aquí en una sessió un d'aquests dies. Mm-hmm. No, la veritat és que està funcionant molt bé el Beniu.
Has d'estar orgullós, eh?
La veritat és que estem molt contents. Tenim un gran equip, perquè aquests 4 dies passin totes aquestes coses aquí, en aquest edifici emblemàtic com és el The Factory, doncs hi ha hagut un equip que ha treballat durant molts mesos per aconseguir que tinguéssim 600 speakers, 180 hores de programació, milers de participants, i al final estem contents perquè això significa oportunitats. Oportunitats de negoci, que vol dir activitat econòmica. I quan parlem d'activitat econòmica vol dir que parlem de gent que pot tenir feina, que pot treballar amb un tema com és la nova economia.
Mira, Pere, aprofitar la confiança que en tinc ja, perquè hem parlat unes quantes vegades, comencem per l'edifici. És que t'ho juro que em té impressionat, l'edifici. El The Factory és una de les qüestions que crec que val la pena començar parlant per ell, després entrarem en els temes del Beniu, però... Explica'ns el The Factory, d'on surt la idea d'aquest edifici, l'objectiu de l'edifici i el magnífic que és que és una passada d'edifici.
La idea d'edifici surt de la necessitat de tenir una instal·lació a Barcelona i al país, perquè no existeix a cap altre lloc, ni de Catalunya ni d'Espanya, de tenir un edifici que reivindiqui la indústria. Ara tothom parla d'indústria. Abans de la pandèmia no es parlava tant d'indústria. Després de la pandèmia, és que, ostres, hem de fabricar més a prop, perquè, esclar, si no, la fàbrica del món és a la Xina i...
No pot ser, si hi ha un problema com aquest, clar, tenim problemes.
Quan necessitem urgències, resulta que no tenim. Ara tothom reivindica la indústria, llavors no era tan evident. però vam pensar, hem de reivindicar la indústria amb un espai com el polígon industrial de la zona franca, que sempre ha sigut motor industrial del país, i ho hem de fer amb la indústria 4.0. Què és la indústria 4.0? Robòtica, sensòrica, intel·ligència artificial, internet de les coses, impressió 3D, tot això. I ho volem fer amb un edifici que sigui emblemàtic i que sigui singular des del punt de vista arquitectònic. Jo no sé si recordes, fa un segle van aparèixer aquelles fàbriques tan precioses, no?
Sí, modernistes, magnífiques. Avui per... moltes reconvertides en museus.
Efectivament, ho dic per reivindicar també l'origen de la meva ciutat, de Terrassa.
De Terrassa,
però... Però aquells edificis que eren emblemàtics, però que també era molt important el que passava al seu interior. Doncs nosaltres, un segle després, hem recuperat aquesta filosofia. Aquest és un edifici de 17.000 metres quadrats, 2.000 tones de ferro, l'estructura és de ferro. Per què? Perquè el seu aspecte és un aspecte de fàbrica.
Sí, sí.
30 milions d'euros d'inversió del propi Consorci de la Zona Franca, i el que volem és que serveixi perquè aquí a l'interior, cosa que ja passa, hi hagi empreses que estiguin treballant amb aquesta indústria 4.0, però no només que estiguin cadascuna en el seu espai, sinó que es relacionin entre elles. I que a partir d'aquest coneixement i d'aquesta relació generin projectes de futur, és a dir, noves oportunitats de futur. Aquesta és la idea d'aquest edifici. Bueno, i perdona, i la idea d'aquest edifici és que quan la gent entri per la porta...
Flipi, es quedi com jo, no? Flipant, sí, en tot cas, des de la planta baixa fins a dalt de tot, que he fet un
com,
tour.
Com la catedral de la indústria 4.0, no? Quan entres a la Sagrada Família o a Sant Pere de Roma o aquests llocs, dius, ostres, tu, això és sèrio, no? Doncs això és el mateix, no és una catedral, no tenim imatges religioses, però en qualsevol cas... L'aspecte és imponent.
Sí, sí, és un edifici lluminós, obert. Bé, si algun dia teniu l'oportunitat de passar per aquí i mirar i poder entrar, doncs ho mireu. Pere, entrant ja a la tercera edició del Veniu. Estem parlant de que en el seu moment, quan va començar en plena pandèmia, en un moment molt difícil per tot el planeta, particularment per la indústria, per l'economia, ostres, comença una aventura, comença un projecte d'impuls d'aquesta indústria 4.0. Avui en dia podem dir que hem encertat, no?
Absolutament. I això que en aquell moment no sabíem. Bueno, mira, en aquell moment...
Home, no diguis que no sabies, però perquè...
No, estem parlant d'abril de 2020.
Sí, sí,
tots
era un moment...
Tots confinats, hi ha aquí un virus que no sabem exactament quin és, el món, tot el món, no una part, sinó tot el món. I diem, ostres, a la primera setmana d'octubre hem de fer un esdeveniment que serveixi com a una finestra, diguem-ne, d'esperança... que sigui l'inici de la recuperació econòmica després de la crisi sanitària, però també econòmica, per culpa de la pandèmia. I pensàvem que la primera setmana d'octubre ja estaríem sortint de la...
Ningú s'ho esperava,
però
això.
Però ens vam inventar aquest esdeveniment que fos híbrid, per tant, presencial, diguem-ne, de manera limitada, per evitar els contagis, però també amb una plataforma digital que vam haver de dissenyar expressament, perquè no existia en el món, que permetés que els que assistissin de manera virtual en aquest esdeveniment es poguessin interrelacionar entre ells, quasi com si estiguessin presents, com si fos un congrés, una fira, etc. I amb un disseny, amb una filosofia que no existia tampoc fins al moment, que segurament hauria arribat, però no hauria sigut tan ràpid com ha sigut ara.
Sí, perquè parlem de futur, però estem parlant ja de present, en tot cas, quan parlem d'Indústria 4.0, no?
I a més, nosaltres vam dissenyar aquest esdeveniment no com una emergència per sortir del pas en una època de pandèmia, sinó ja com una cosa que tingués continuïtat, perquè és una fórmula que no, fins on nosaltres sabem, no s'utilitza a cap altre lloc del món, i realment és una fórmula d'èxit i és una fórmula molt útil.
Clar, això ara ens porta a la ciutat on estem, Barcelona, que ens torna a posar en el mapa en aquestes qüestions, que semblava que calia modernitzar, calia treure el cap de cara al futur, a aquest tipus d'indústria emergent, o no, igual no he de dir tan emergent, perquè ja és molt de present.
De fet, Barcelona sempre està al mapa, però, en tot cas, aquesta ubicació en el mapa s'ha d'anar alimentant, perquè tu no et pots dir, bueno, com que som Barcelona...
S'ha de modernitzar, s'ha de...
Ho hem d'anar alimentant. I nosaltres ho alimentem justament amb això, amb aquesta nova indústria, Indústria 4.0, amb un lloc que sempre ha sigut una locomotora industrial, i també amb aquesta nova economia. Nosaltres estem parlant aquí d'indústria digital, estem parlant de sostenibilitat, estem parlant de mobilitat, estem parlant de tots els temes immobiliaris, estem parlant de talent,
que és un aspecte
fonamental, perquè hi ha empreses que no poden créixer no perquè no tinguin inversors al darrere, que els hi posin diners, sinó perquè no aconsegueixen tenir el talent necessari per que tingui el perfil professional, no? Tot això és el que està passant aquí. I, per tant, podem dir... alguna vegada s'ha dit, bueno, s'està consolidant com la capital... No. Nosaltres ja som, l'any 2020 podíem dubtar-ho, ja som aquests dies la capital mundial de la nova economia i la capital mundial del talent, també.
Vull dir, és un event que no sé si arribarà a ser com el Mobile. Perdona el paral·lelisme, igual no, ara m'he passat, m'he venit arriba, m'estàs entusiasmando i m'he venit arriba.
No tenim... Ui, nosaltres ens costa poc venir-nos arriba, perquè imagina't que el 2020 inventem una cosa del no res. I a més, quan parlàvem amb la gent ens deia, ostres, sou molt valents, eh? Sou molt valents,
que
era
sí.
Un sinònim d'esteu una mica bojos, no? Perquè, ostres, ara, al mig de la pandèmia us inventeu una cosa que és nova, que ningú coneix, i que va sortir molt bé.
Perdona, és que jo ho vaig pensar, eh? Jo, abans...
Tu també ho vas pensar?
Home, sí, mira, abans...
La de valents o la de bojos?
Valents. Perquè al principi, la primera edició, que estava en plena pandèmia,
sí.
Va sortir, jo vaig entrevistar-te
sí.
com a una cosa que em semblava... De què va esto? I ara ja sé de què va tot esto. Per això et digue, hosta, aquesta gent... és com una huida hacia adelante, és, va, anem a posar tot això endavant, i la cosa funciona, està quallant, i Barcelona, a més, és una ciutat de talent, també.
I et diré més, perquè nosaltres en aquesta activitat, en el Viniu, el que volem és que hi hagi transferència de coneixement, que hi hagi informació, que hi hagi això que en diem ara sempre networking, que és que la gent es trobi i parli. Ara es diu networking, però bueno...
Abans era reunir-se a l'habitació i xerrar amb un cafè.
Sí, exacte. Doncs anem a fer un cafè, doncs és networking, però bueno, l'objectiu és el mateix.
Sí.
Comunicar-se, explorar col·laboracions de persones que no es coneixen, d'empreses que no es coneixen, i per generar nous projectes, no? Com hem dit abans, el D-Factory. Però a més, el que volem és que això... quedi clar que es fa en una ciutat que és Barcelona. I per això tenim un altre tema, que és l'experiencial, les experiències. Tenim show cookings, això com a publicitat és molt bo, show cookings de cuiners, diguem-ne, de renom, que estan aquí, diguem-ne, a la terrassa de l'edifici fent, bueno, doncs fent plats determinats. Tenim cates de formatges i de no sé quantes coses més. Tenim el món de la moda, també tenim uns maniquís aquí a la façana de l'edifici, i que estem en contacte amb Barcelona Centre de Disseny, que també ens proporciona els mobles dels platós a través dels quals retransmetem, amb els que estan diguem-ne, connectats digitalment, totes les sessions. Bé, per tant, és un esdeveniment global, però que se sap molt clarament que és Barcelona. I abans em preguntaves allò del Mobile. Bé, l'any passat vam tenir la presència digital o personal de 145 països, de persones a 145 països. Home, a mi em sembla... No és com el Mobile, diguem-ne, amb número d'assistents presencials.
Però el Mobile porta una carrera important, també. Però, aquí portem 3 edicions.
Però nosaltres som globals, ja. Per què? Perquè tenim aquesta plataforma i cada vegada som més presencials. Avui, en aquests dies, tenim persones que han vingut de molts altres països del món que feia temps que no els veiem, però s'han pogut desplaçar, estan aquí i realment estan creant, doncs, espais de relació i espais, diguem-ne, de creixement econòmic.
Veiem que tot això ja està arrelat, i el futur, com es veu davant de tot això? És a dir, a l'hora de atreure més empreses en aquests edificis 4.0 i expandir-se, perquè toca expandir-se, no?
Sí, de fet, el Viniu de l'any que ve, al qual convido a tothom que hi assisteixi, però encara no sabem...
A veure quina sorpresa hi haurà l'any vinent.
Ni com serà, ni on serà. És a dir, el Viniu d'aquest any és diferent de l'anterior, i l'anterior és diferent del primer. Per què? Perquè la nova economia també canvia molt ràpidament.
Però rapidíssimament, eh?
Nosaltres no ens podem, si em permeteu l'expressió col·loquial, ja que estem aquí entre amics, no ens podem apalancar a dir, bueno, això ha anat bé i ja està, ja ho tenim per sempre. No, nosaltres cada any inventem coses noves, noves temàtiques. L'any passat, per exemple, vam tenir una temàtica que és ciència. Estàvem justament en el moment de fabricació de vacunes pel coronavirus,
sí.
i un tema, diguem-ne, que té a veure amb l'activitat econòmica, com és doncs aquesta fabricació d'aquesta indústria farmacèutica, no? Doncs l'any que ve què hi haurà? No ho sabem. Parlarem de nova economia. Hi haurà molta gent, hi haurà molta transferència de coneixement, hi haurà moltes oportunitats. L'espai? No ho sabem, però agradarà a tothom, això segur.
És magnífic veure com un projecte que va començar en aquells moments difícils ara ja té... Encara que l'aposta no era tan difícil, perquè quan parlàvem d'Economia 4.0 estem parlant de futur.
s'aconseguirà, abans deies indústria, no es parlava d'indústria davant de la pandèmia, que arriba la pandèmia, veient que falten xips, veient que això, si estigués aquí, no passaria, tot això s'acabarà corregint?
Bueno, jo crec que hi ha hagut una, o sigui, hi ha hagut una sacsejada, no només aquí, a tot el món, de dir, escolteu, el tema de la indústria és fonamental, és el lloc d'on emergeix la creació de riquesa econòmica. I, per tant, fabricar... Però fabricar ja no estem parlant de la mateixa manera que es fabricava fa un segle, quan parlàvem de les fàbriques modernistes. Estem fabricant diferent, però estem fabricant. Estem creant productes, estem creant objectes, estem creant serveis, també, que han de ser, per una banda, útils a la societat, que han de ser necessaris i que, a més, han de ser sostenibles econòmicament i han de crear negoci en el millor sentit de la paraula. Crear negoci, què vol dir? No només crear uns beneficis, sinó crear uns llocs de treball que són molt importants en aquesta nova indústria. Per tant, com deia abans, és tan important aquesta connexió entre el talent i, per tant, la formació amb la realitat industrial. I això passa molt ràpidament. I nosaltres, malgrat que som públics, perquè a vegades hi ha una crítica de bueno, això, les empreses públiques són lents...
Però és una inversió pública molt justificada, aquesta, no?
Malgrat que som públics, ens movem molt ràpidament. Llavors, intentem, com en aquest edifici, com en aquest esdeveniment, intentem estar, diguem-ne, a l'avantguarda, no només de la reflexió, del debat, de la creació de propostes, etcètera, etcètera, sinó a l'avantguarda també de la realitat, no?, de les empreses que estan instal·lades aquí i estan fabricant productes o serveis.
D'incentivar, de donar un peny a la indústria, que és el que cal. Doncs, Pere Navarro, escolta'm, ha estat un plaer xerrar amb tu. I felicitats.
Igualment amb tu, com sempre.
Per la part que et toca, que és prou important, la part que et toca també, tot això.
Bueno, i com t'he dit abans, això és el fruit de moltes persones, d'un equip molt nombrós, que porta molts mesos treballant. I al final, els que estem aquí en els micros, som els que som, no? Però heu de pensar que al voltant hi ha moltíssima gent que fa que tot això sigui possible.
Sense equips de persones, les coses no funcionen ni aquí ni al lloc.
Evident.
Pere, gràcies.
Gràcies. Cuida't. A vosaltres.
Doncs de seguida parlarem amb un altre protagonista, la Blanca Soriguer, que és directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona i del Baniu, i continuarem parlant de tot això. Ja saps, en parlem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Sabías que en Carrefour y Carrefour.es te ayudamos con tu compra? Hasta el 13 de octubre repartimos 12 millones de euros en cupones canjeables en tu próxima compra. Te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Vamos, que si compras 24 euros te llevas un vale de 6. Si compras 36, uno de 9. Y así hasta un vale máximo de 45. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta Todo Incluido incluye todo, hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El rojo de un gran reserva. El naranja de las mermeladas, las calabazas y las setas. El amarillo en las hojas que se caen, el verde en las que se quedan. Y las mejores puestas de sol acaban en rosa mientras se cena. Ahora, con un 25% de descuento, vuelve a soñar donde los colores dan vida al otoño. Paradores.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Herrera, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, avui en directe des de la tercera edició del Barcelona New Economy Week, el BNU, estrenant edifici, el The Factory. Bé, l'estrenem nosaltres. L'edifici ja fa uns dies que està més que estrenat i inaugurat. I parlem amb la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona i del Beniu, la Blanca Soriguer. Blanca, com estàs? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Quin edifici.
Espectacular.
Sé que sóc molt pesat, ja l'he dit al Pere, ho he dit per antena, i les ulleres diran, paio, s'impressiona fàcilment, però no, l'edifici és impressionant, eh?
És amor a primera vista.
Però si aquest impuls no ho fa el capital públic, qui ho fa? No, si vols posar Barcelona en el mapa amb l'indústria 4.0, algú ha de fer de màquina, no?
Sí, algú ha de fer de motor i realment algú ha de tindre, bueno, en aquest cas, una visió molt clara de digitalitzar la indústria i de fer una transformació, no? Ens estan demanant que es transformi, o sigui, bueno, de fet, els Next Generation bàsicament es van crear per això, no? Per una transformació real de tots els sectors, molt més transversal, on hi hagi un impacte econòmic important de transformació. Aquesta transformació són nous llocs de treball, evidentment noves formes de fer, i el The Factory representa tot això d'una forma molt resumida, no? És important destacar que és una inversió del Consorci de la Zona Franca, que dic jo sempre, a pulmó. És a dir, que a pulmó és, pues, bueno, lo que significa, és la típica expressió de que això és a pulmó, vol dir que surt del teu pulmó, no? És a dir...
Ah, vale. vale. Bé, la pregunta que anava a fer anava per aquí, era... A quan es toca de Ciutadans, deixar els 30 milions més o menys ha costat a l'edifici, no?
30 milions,
30
sí.
Milions. D'on surten aquests 30 milions?
Surten de la gestió del consorci, perquè, clar, el consorci és una empresa pública.
A pulmó.
És a dir, sí, és un pulmó, on queda un altre, encara podem fer la segona fase, però realment són 30 milions que ve de la pròpia gestió del consorci i el nostre negoci principal, perquè és una empresa, és a dir, ha de ser sostenible econòmicament. Nosaltres no rebem un euro de cap ciutadà, al contrari, el que fem nosaltres és revertir els nostres, diguéssim, els nostres resultats, si és positiu o negatiu, i els últims anys és positiu i és molt bon, o sigui, i és un resultat molt, molt positiu, doncs invertir-ho, no? Invertir-ho al territori per impactar econòmicament. Aquest és el principal objectiu que tenim com a Consorci de la Zona Franca, i això és el que pretendem que sigui el The Factory. I de fet ara ja podem dir que, a més, que estem a un 50% d'ocupació, que realment s'està aconseguint, i estem projectant ja la segona fase, que és just aquí al costat de l'edifici, amb una parcel·la que hi ha d'en 70.000 metres quadrats, que ara mateix tindríem llista d'espera perquè tenim molta demanda, però que l'estarem reservant justament per continuar fent aquesta inversió i aconseguir que gràcies a aquesta inversió totes les empreses se'n surtin beneficiades.
Ostres, m'has posat molts camins i ara no sé quan agafar. Començaré per l'ocupació de l'edifici. Estem al 50%. Durant quant de temps? Quan es calcula o quantes empreses primer caben en aquest edifici i després en quant de temps preveieu que això s'ho pugui omplir?
Bé, jo crec que abans de finals de març estarem ja en plena ocupació. De fet, nosaltres ja estarem en plena ocupació. El que fem és una preselecció important. Aquesta preselecció no es tracta de... No és com amb, diguéssim, amb un real estate. No és un tema d'ocupació de metre quadrat, perquè, de fet, aquí tenim molt metre cúbic.
Sí.
I aleshores el que es fa és entendre bé el projecte. Ens interessa escoltar els projectes.
Més que Economia 4.0.
Exacte.
I és un edifici pensat per això.
Per això. Més que, és a dir, més que pensar del metre quadrat i quants metres quadrats necessites per, bàsicament, facturar-te, aquesta pregunta no la fem, sinó el que volem és que ens vinguis a explicar el projecte. Si el projecte realment és tractor, és transformador, volem que estiguis amb nosaltres.
Parlem de robòtica, parlem de xips, parlem d'informàtica, parlem de tractament de big data, parlem de totes aquestes qüestions, no?
De sensòrica.
De start-ups innovadores.
Sí, sí. Aquí hi ha tres tipus, diguéssim, d'aterratge amb aquest projecte, no? Un són les grans corporacions, com per exemple tenim Hewlett Packard, doncs, que és la seu mundial de la fabricació d'impressió 3D. Mm-hmm. Hi ha un lineal de 750 metres. És a dir, grans corporacions poden estar al The Factory. Hi ha d'altres empreses com Simon, que també és una gran corporació, no? Que també està fent processos innovació, i després hi ha startups que decideixen que el The Factory sigui la seva seu, i ja, doncs, ara mateix en tenim unes 20 que estan ubicades, que ara tots els assistents i els oients i els col·laboradors i vosaltres mateixos, a part d'estar disfrutant del viniu i gaudint de tot el que s'està veient, no? Perquè al mateix moment estem veient moltes coses, també es pot fer una reunió amb aquestes startups que de fet estan a la segona planta.
O sigui, és un edifici ja pensat per tot això, i després l'altre que m'has posat debat és l'ampliació dels 75.000 metres quadrats, has dit, més o menys?
70, sí.
70.000. És més gran que això encara, no?
Sí. Sí, sí. Diem que això és la... Sempre diem, esto es el piso vuestro.
Piso piloto. A mi ja m'ho han ensenyat i m'ha encantat. Jo ja m'ho compraria, eh? I en aquests terrenys, què farem? Una qüestió semblant a aquesta? Una ampliació?
Sí, és una...
Un Defactory 2.0?
Sí. Bueno, és una ampliació del Defactory. Evidentment, aquest Defactory és, diguéssim, el gran atractiu, no?, per aconseguir que Barcelona també sigui atractiu per captar centres d'innovació d'I+D+I. Això és un dels principals objectius que també té el Defactory, i amb la segona fase el que volem és sobretot ja la fabricació. És a dir, penseu que ara mateix Hewlett-Packard aquí està fabricant, però està fabricant prototips i tirades curtes. Clar, tot això, doncs, evidentment, es necessita de més espai, no?
I s'està aconseguint atreure tota aquesta indústria 4.0?
Sí, cada vegada...
A Barcelona em refereixo, a l'IMASD i tot això?
Sí, evidentment estem encara a l'inici, però sí que s'està aconseguint, i el Defactory està impulsant-ho moltíssim. De fet, per exemple, bueno, ja és bastant conegut ara, no? Però perquè ara és un unicornio, Wallbox, però vull dir, són clients del consorci fa un any, fa quasi ja 2 anys, el temps passa volant, i no ho veren abans de ser-ho, no? Això vol dir que nosaltres hem ajudat, bueno, hem posat el nostre granet de sorra, evidentment, doncs ho estan fent molt bé, però estan ubicats aquí. Si estan ubicats aquí és perquè veuen que l'ecosistema que hi ha realment és interessant. I al final, sobretot, el que es pretén amb el Defactory no és competir, sinó és col·laborar. La famosa
co-working.
Sí, el co-working, però també la col·laboració. No, entre projectes, perquè...
No, aquí mateix, dintre, abans, quan feia el tour, he vist diverses empreses, m'explicaven que diverses empreses ja dins del propi edifici han conegut altres empreses i estan col·laborant. De fet, hi ha un cotxe elèctric que està a l'entrada del Viniu, doncs, que és fruit d'aquesta col·laboració.
Exacte, sí, i és una mica l'ànima del Defactory, no? Aquesta integració i aquesta col·laboració entre tots, perquè veus oportunitats allà on no les veies. És a dir, aquí el Defactory no és entrar i dir «voy al tercero primera». Això no existeix aquí.
No, no.
Aquí entres al Defactory i formes part de l'ecosistema i l'espai és obert perquè realment volem saber què fas, com evoluciones i com et podem ajudar.
Blanca, cap on caminem?
L'important és continuar caminant.
Sí, sí, però cap on? Perquè, clar, abans parlem amb el Pere de la transformació ràpida que té tota la tecnologia i la indústria 4.0 dins de tot aquest ecosistema, doncs l'evolució és... Un xip surt avui i demà hi ha un que ja el millora i d'aquí un any ja aquell està superobsolet, no? Com adaptarem tot això, aquesta evolució frenètica de la societat i de la tecnologia? No, més que de la societat, de la tecnologia.
Bueno, sobretot sortint de la zona de confort, no? Perquè hi ha dues maneres de sortir, des del meu punt de vista, l'obligada i la voluntària. I aleshores, doncs, jo crec que és millor la voluntària, perquè amb la voluntària ho fas amb una actitud molt més positiva.
No, no, ja m'empenta, en tot cas, no? Bé, aquest any l'edició, ja podrem valorar-la. Sé que tanquem demà i les valoracions es fan demà. Però jo, com demà no hi seré aquí, ja t'ho demano ara. No pots fer un abans de valoració d'aquesta edició?
Sí, la veritat és que sí, perquè de fet ens van marcar uns objectius, tenim molts reptes, no? I un dels reptes que tenia aquesta tercera edició justament és la presencialitat, perquè clar, vam començar en plena pandèmia, evidentment, o sigui, a veure, tenia que ser tot online. El segon any, l'any passat, que l'objectiu va ser, diguéssim, a fer que Barcelona brillés també i el Viniu brillés en Barcelona, i per això vam decidir fer-ho amb 7 edificis singulars, molt singulars, com pot ser la Pedrera, a la ciutat de Barcelona. I aquest any el gran objectiu que teníem era la presencialitat, realment el face-to-face, el que tots desitgem, el que hi hagi aquest network, i podem dir que sí, que ja ho hem consolidat, perquè realment, ara mateix, si tinguéssim una càmera aquí i poguéssim transmetre-ho a través d'una imatge, realment no caldria que digués res, perquè es veu.
Es veu, la presencialitat és total i absoluta dins d'aquest magnífic edifici, el Defactory. No, i l'evolució és d'any en any. Ja estem acostumats a que tot va més lent, però el primer any, recordo una entrevista telefònica, el segon any vam estar nosaltres en directe des de l'estació de França, que era un dels edificis emblemàtics, i avui estem aquest Defactory magnífic. Doncs Blanca Soriguer, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona i del Viniu, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per estar amb nosaltres.
I felicitat per la part que et toca.
Merci.
Doncs ja ho veieu, parlem d'indústria 4.0, que és del que estem parlant. Estem parlant de present, parlem de futur i parlem d'incentivar les empreses que es dediquen a tot això, que en el fons es crea economia, es crea riquesa i es crea llocs de feina. I avui en dia hem de mirar cap al futur, bàsicament, i és el que es va començar a mirar cap al futur realment i de forma pràctica en aquest Viniu, en aquesta la primera edició que es va fer fa un parell d'anys, i en aquesta edició ja és tot una absoluta realitat. Arribem a la una. Tancarem darrere Cope Catalunya i Andorra, obrirem migdia des de Cope Catalunya i Andorra, també des d'aquí en directe, des del Viniu, i parlarem amb unes quantes empreses que estan aquí. Per exemple, parlarem de la marca Barcelona, parlarem amb el Pau Solanilla, que és comissionat de promoció de la ciutat de Barcelona, entre altres qüestions, i parlarem també de
Una qüestió supercuriosa que segurament molts us heu pensat. L'aplicació de la intel·ligència artificial per la separació de residus. Serà un dels temes entre molts dels que podríem parlar de les empreses que estan presents en aquesta tercera edició del Barcelona New Economy Week, el BNU. Arribem a la una. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.